Aquests són els profetes majors. Quan parlem de profetes majors i menors, el criteri és estrictament la llargada de la profecia, eh? No hi ha cap altre motiu. Hem inclòs aquí Lamentacions, que és un llibre molt, molt breu, però que per el tema de l'autor és obra de Jeremies. I hem inclòs Daniel perquè Daniel és un llibre que no sabem ben bé on ficar-lo. Els jueus, de fet, el Daniel el tenen amb l'apartat anterior, amb els llibres de saviesa, amb l'Eclesiastès i Job i tot això. Daniel és un home que no era profeta, però que el Senyor l'utilitza per profetitzar, i bueno, en principi nosaltres l'hem posat aquí. I després també tenim els profetes menors, que són tots aquests, amb profecies més breus, des d'Oseas fins a Malaquies. Doncs anem a veure Isaías. Isaías profetitza entre els segles 7 i 8 abans de Crist i es dirigeix a tots dos regnes, a Israel del nord i a Judà del sud. La sobirania de Déu a Isaías la veiem amb les decisions que pren el Senyor i que es compleixen. Tot això que veiem aquí són decisions que el Senyor ha pres. L'exili del poble de Déu, decidit pel Senyor. El retorn dels exiliats un altre cop a la terra, decisió del Senyor. L'enviament del Messies, decisió del Senyor. I per últim, això encara no ho hem vist, la nova creació i el coneixement de Déu omplint tota la terra, també decisió del Senyor. Els cristians vivim amb la confiança que si totes les decisions del Senyor s'han complert, les que encara queden pendents també es compliran. Pel que fa a la llei de Déu, a la profecia d'Isaías. En temps d'Isaías, el poble complia, el poble al sud, en el regne de Judà, complia molt bé la legislació litúrgica, però incomplia les normes morals i civils. La injustícia era l'habitual al regne de Judà. I mentrestant adoraven correctament el Senyor. Aleshores, el que diu Isaías és que una adoració litúrgicament correcta, però que al darrere no té un penediment i un cor humiliat, és una adoració buida. La gràcia de Déu en el llibre d'Isaías. Fixeu-vos, Isaías, com tots els profetes, hi haurà aspectes que els anirem veient a diferents profecies. Isaías demana contínuament el penediment del poble. I ell assegura que si el poble es penedeix, Déu perdonarà i l'exili no tindrà lloc. Si el poble de Judà s'hagués penedit i hagués canviat, i el poble d'Israel igual, no haurien estat envaïts ni per Assíria ni per Babilònia. I Déu ho hauria fet per gràcia. Jesucrist al llibre d'Isaías, el veiem a les profecies messiàniques. Pensem, per exemple, en Isaías 9, el Pare Etern, l'admirable conseller, que ho llegim cada Nadal. Ho veiem també en què hi ha molts passatges del Nou Testament que s'apliquen a Jesucrist. És a dir, el llibre d'Isaías és un dels llibres més citats en el Nou Testament. I els escriptors del Nou Testament apliquen cites d'Isaías a Jesucrist. I ho veiem també en els passatges profètics sobre el servent sofrent del Senyor, que ens presenten a Crist i la seva obra. Isaías es pot dir que ens està presentant l'Evangeli en alguns dels seus capítols. Pel que fa a la responsabilitat, el profeta apel·la directament a la responsabilitat d'israelites i jueus, per tal que canviïn. El poble és responsable de penedir-se i canviar. Anem a Jeremies. Jeremies profetitza en els segles 6 i 7 abans de Crist. I en aquest cas es dirigeix al regne del sud, al regne de Judà, on està Jerusalem. Jeremies continua anunciant l'exili del poble a Babilònia. Amb això veiem la sobirania de Déu. El Senyor diu que el poble serà exiliat a Babilònia, que és el que va passar. A més, també ho veiem amb com Déu anticipa la resposta del poble. Abans de que Jeremies comenci a predicar, el Senyor li diu que sàpigues que el poble no et farà cas. I això és el que va acabar passant. Però Déu també li va avisar a Jeremies que ell el guardaria segur enmig de l'oposició del poble. Jeremies va ser atacat i va passar moments difícils, però Déu va guardar la seva vida i la seva integritat. I Jeremies, un cop el poble ha estat deportat, aleshores Jeremies profetitza el retorn del poble a Jerusalem i a Judà, com a conseqüència del penediment i del canvi d'actitud. Jeremies els diu, ara esteu a Babilònia, no? Ara s'ha complert la paraula del Senyor, doncs que sapigueu que en el futur vindrà un penediment, vindrà un canvi d'actitud i Déu us tornarà a portar un altre cop cap a Jerusalem, que és el que va acabar passant. La llei de Déu a la profecia de Jeremies. Hi ha un episodi, crec que és bastant conegut, del profeta Jeremies, en el qual hi ha un funcionari del rei de Judà que llegeix la profecia de Jeremies davant del rei, amb un rotllo de paper o de pergamí o del que fos. La reacció del rei davant de la lectura del rotllo va ser agafar-lo, el rotllo on estava escrita la profecia, i llançar-lo al foc. Aquesta era la postura del rei i del poble davant de la llei de Déu. Un rebuig, un menyspreu absolut cap a la llei del Senyor. Pel que fa a la gràcia de Déu en el llibre de Jeremies, igual que Isaías, Jeremies promet perdó i alliberament en cas que el poble es penedeixi. I a més, sabem que Jeremies té un text on Déu anticipa el nou pacte que ell faria amb el seu poble en el futur. Seria un pacte que implicaria no recordar-se mai més dels seus pecats. Pel que fa a Crist, a la profecia de Jeremies, fixeu-vos el que diu Jeremies 50:34. Diu, el Redemptor d'Israel i de Judà és fort. El seu nom és Senyor Totpoderós. A Jeremies és una constant, la promesa de perdó i restauració. I en aquest text, el que fa Jeremies és aclarir qui és el Redemptor. El Redemptor és el propi Senyor. Per tant, Jeremies està apuntant cap a Crist i cap a la divinitat de Jesucrist. El Redemptor serà el propi Déu. Pel que fa a la responsabilitat, el profeta demana que es cregui en les seves paraules, que el poble confiï i que es penedeixin i es girin cap a Déu. Què va passar? D'acord amb la paraula del Senyor, el poble no es va penedir, el poble no es va girar cap a Déu, el poble no va creure les paraules del profeta i van haver d'assumir la seva responsabilitat. Van ser conquerits i deportats pel rei de Babilònia. Anem a veure el llibre de les Lamentacions, escrit també pel propi Jeremies en el segle VI abans de Crist. És un llibre on hi ha unes reflexions personals de Jeremies sobre la situació de destrucció amb la que va quedar Jerusalem després de la invasió de Babilònia. Quan Babilònia conquereix el regne de Judà, la majoria de la població és deportada, es queden 4 gats i un d'aquests 4 gats era Jeremies. I aleshores ell, davant de la situació de desolació, de ruïna de Jerusalem, escriu el llibre de les Lamentacions. Dime.
Però Israel quedó así porque dejaron a Dios y claro. Como les dio la gana.
Claro. Pero eso no, una cosa no quita la otra. Eso no significa.
No, antes de la caída está la desobediencia y echar a las espaldas la ley de Dios. Por eso hemos de tener muy en cuenta la palabra de Dios.
Exacto. Y eso no significa que no tengamos que lamentar lo que el Señor ha hecho.
Claro, hay mucha lamentación porque no ha caído a ser tuyo.
Claro, o sea, Jeremías, cuando ve todo lo que ha pasado y además con la comprensión que él tenía de los motivos que habían llegado hasta allí, tiene, o sea, el libro de las Lamentaciones se ve que lo ha escrito un hombre con el corazón roto. Veiem la sobirania de Déu amb el fet que Déu compleix la seva advertència. Els jueus estaven convençuts que Jerusalem no podia ser destruïda, perquè com que tenien el temple del Senyor allà a Jerusalem, doncs evidentment el Senyor no permetria que el seu temple fos destruït. Jerusalem va ser destruïda, el que semblava que no podia passar va acabar passant, tal i com el Senyor havia dit a través d'Isaïes i de Jeremies. Com podem veure la llei de Déu? Doncs amb el que ens compartia la Marina, el panorama absolutament desolador que ens presenta aquest llibre d'una ciutat amb ruïnes, d'una ciutat acabada, és el resultat directe de desobeir la llei de Déu. Crist i la gràcia de Déu en el llibre de les Lamentacions. Aquests textos que he posat aquí estan al final del llibre de les Lamentacions i diu el següent. Diu, tu Senyor regnes per sempre. Aquí està apuntant a Jesucrist directament. Jesús és el rei que Déu ha establert, el rei etern. El teu tron pels segles dels segles. Per què has d'oblidar-nos perpètuament i abandonar-nos per tant de temps? Fes-nos tornar a tu, Senyor, i tornarem. Fes que la nostra vida torni a ser com era abans. Aquí està apuntant directament al Senyor Jesucrist. El Senyor Jesucrist és el que ve a la nostra vida i la restaura. Pel que fa a la responsabilitat en el llibre de Jeremies, en el llibre de Lamentacions, perdó, Déu restaurarà Israel, però prèviament cal que Israel es penedeixi i canviï d'actitud, que és el que va passar. Anem a veure la profecia d'Ezequiel. Ezequiel va viure en el regne de Judà i així com Jeremies, quan hi va haver la deportació a Babilònia, Jeremies es va quedar a Jerusalem, Ezequiel va formar part d'aquella majoria que va ser deportada a Babilònia. Aleshores, Ezequiel profetitzarà des de l'exili, des de Babilònia, en el segle VI abans de Crist. Com veiem la sobirania de Déu? La visió dels ossos secs, Ezequiel 37, ens mostra el poder sobirà de Déu. El Senyor és Déu vencedor sobre el poder de la mort. El Senyor reverteix el procés natural i torna la vida als difunts. Pel que fa a la llei de Déu, diu que el Senyor ens donarà un cor nou i diu que ens farà caminar en les seves lleis. Ezequiel va profetitzar sobre aquell dia en el qual el Senyor ens donaria un cor nou i ens faria caminar en la seva llei. I aquesta és l'autèntica obediència que el Senyor busca. Això ho veurem demà a la predicació. El Senyor no vol el compliment d'unes normes, sinó que vol un cor transformat que ens porta a viure segons aquestes normes. Aquesta idea no és una novetat del Nou Testament. Quan el Senyor Jesús diu que hem d'obeir l'esperit de la llei i no la lletra, això no és una cosa que s'estigués introduint en el Nou Testament. Ve de l'Antic, va ser així des del primer moment. Pel que fa a la gràcia de Déu, Déu promet benedicció per al futur a un poble que en el moment de rebre la profecia no s'estava penedint. Malgrat això, malgrat que el poble s'entossudeix amb el seu pecat, Déu no para mai de prometre benedicció si hi ha penediment, cosa que al final va succeir. Pel que fa a Crist en el llibre d'Ezequiel, anem a llegir Ezequiel 37:24, diu, el meu servent David serà rei sobre ells i tots ells tindran un sol pastor i caminaran en els meus preceptes i els meus estatuts guardaran i els posaran per obra. Aquesta referència a David, lògicament, fixeu-vos que està parlant, Ezequiel està parlant en futur, no està parlant de David. Està parlant d'un descendent de David. Fixeu-vos que David era pastor i era rei, igual que Jesús és el bon pastor i és el rei de reis que el Senyor ha establert. Ezequiel està veient aquella època que nosaltres estem vivint actualment i més enllà. Està veient el retorn del Senyor i el seu regnat etern. Pel que fa a la responsabilitat, malgrat que Déu promet el retorn del poble i que ho fa enmig d'una actitud de desobediència, Ezequiel avisa que abans que això passi, abans que el retorn a Judà tingui lloc, el poble s'haurà de penedir i haurà de canviar. Torneu dels vostres mals camins. Per què heu de morir? No em complau la mort dels malvats, diu el Senyor. Continua crida al penediment. Fins que no hi hagi penediment, no hi haurà retorn a Jerusalem. Anem a veure Daniel. Anem a veure unes profecies que Déu va portar a través d'un home que no era profeta i anem a veure a Déu actuant i parlant enmig de l'exili a Babilònia. Daniel, com sabeu, també va ser deportat, igual que Ezequiel, i ell viu i escriu en els segles del 6è al 7è abans de Jesucrist. Anem a veure la sobirania de Déu en el llibre de Daniel. Digues. O sigui, Daniel era un home que era el funcionari del regne de Babilònia. Al final de la seva vida també ho va ser del rei de Pèrsia. Però no era un home que es dediqués a la profecia. No era com Isaías o Jeremías que tenien un ministeri profètic molt marcat. Ell va rebre profecia en uns moments molt determinats de la seva vida. És això el que em refereixo.
Sí, era profeta. Daniel es el libro como Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Usted toca a Daniel y lo lee detenidamente, es como que esté leyendo Apocalipsis. Y Apocalipsis sí. Es el libro de la profecía, solo que este en el Nuevo y Daniel en el Antiguo.
Sí, lo que...
También habla, es que usted puede tener una profesión y también puede tener un ministerio. Entonces, él era un profesional, digamos que era como una especie de funcionario, pero espiritualmente un profeta.
Bueno... Quizás, o sea, estamos hablando creo de una cuestión de términos. O sea, era un hombre que en momentos determinados de su vida recibió visiones del Señor. Pero era diferente de hombres como Elías, Eliseo, Jeremías, que tenían un ministerio continuado. Esta es la idea. O sea, que él tenía una actividad profesional y en momentos determinados de su vida recibió revelaciones del Señor. A eso me refería.
Sí, pero por un prolongado. Si ese hombre estuvo como tres o cuatro reyes... Bueno, sí. Yo sé que a ustedes les he pesado, pero hay que hablar a la luz de la palabra. Sí. Okay. Entonces, él estuvo en varios reinados, vamos, cada uno le dio su profecía. Entonces, obviamente, que si era profeta.
Vale, es un tema de terminología, pero yo creo que la idea ha quedado clara. Entonces... La sobirania de Déu és un dels temes principals en el llibre de Daniel. És un tema que impregna tot el llibre. Déu és el que regeix el destí de les nacions. Déu aixeca els imperis i els enderroca. Dona a qui vol el poder i a qui vol li pren el poder. I alhora, Déu és sobirà de les vides dels homes i les dones que l'estimen. Aleshores, la manera com Déu actua a les vides de Daniel i dels seus amics ens ho mostra d'una manera molt clara. Vale? El mateix Déu que aixeca i enderroca imperis és el Déu que està pendent de la teva vida i de la meva. Pel que fa a la llei de Déu en el llibre de Daniel, Daniel i els seus amics eren uns nois que destacaven, però no destacaven només per la seva intel·ligència, que també, sinó que a més destacaven per l'obediència a la llei de Déu. Fixeu-vos, n'hi havia molts de jueus deportats a Babilònia i ells van ser els únics que van dir no menjarem del menjar del rei. I els amics de Daniel van ser els únics que van dir: no adorarem l'escultura del rei Nabucodonosor. Es distingien també pel compliment de la llei de Déu. Pel que fa a la gràcia de Déu, veiem com Déu allibera Daniel i els seus amics. A Daniel l'alliberen de la fossa dels lleons. Els amics de Daniel els allibera d'aquell forn crematori en el qual són llançats pel rei. I algú podria pensar que això era una cosa que Déu fa a canvi de la seva fidelitat. Però fixeu-vos que no tots els homes fidels el Senyor els ha lliurat de la mort, començant pel seu fill Jesucrist. I algú podria dir: home, clar, és que Jesucrist havia de morir per nosaltres. I és veritat. Però fixeu-vos, per exemple, en els profetes, que n'hi va haver que van morir apedregats, en els apòstols, que alguns van morir executats, Abel, que va ser assassinat per la seva pròpia justícia, i el Senyor va permetre, als nostres germans a Corea del Nord, a l'Afganistan, en alguns països islàmics, el Senyor està permetent. El Senyor va guardar Daniel i els seus amics per pura gràcia immerescuda. Però també veiem la gràcia de Déu en el rei Nabucodonosor, amb com el rei Nabucodonosor recupera el seny, l'honor, l'esplendor i la glòria del regne. La destitució i la bogeria de Nabucodonosor van ser una disciplina del Senyor, i el rei Nabucodonosor no va fer absolutament res per guanyar-se el favor de Déu, i sense haver fet res, Déu el va restaurar. Pel que fa a Crist en el llibre de Daniel, sabem que el rei Nabucodonosor, en el capítol 2, va tenir un somni d'una escultura, una escultura feta de diferents materials que simbolitza tot el conjunt dels imperis d'aquest món. Llavors, hi ha una roca que no es desprèn de cap dels regnes d'aquest món, que s'allunya, ve poderosament contra l'estàtua i l'estàtua queda feta a mitges. Què vol dir això? Això està apuntant directament al Senyor Jesucrist. El Senyor Jesucrist no ha sortit de cap dels regnes d'aquest món. El Senyor Jesucrist no va sortir de l'Imperi Romà, ni de Judea, ni de Galilea. El Senyor Jesucrist va sortir del cel, va sortir de Déu. I és la roca que vindrà contra l'imperi d'aquest món i el deixarà fet mites. També és coneguda la profecia de Daniel 7, llegint: vaig veure a un semblant a un fill d'home que venia entre els núvols del cel. Se li va donar autoritat, poder i majestat. En aquesta profecia, Daniel està veient a Jesucrist en la seva tornada, en el moment en el qual el Pare li dona tot el domini i tot el poder etern per sempre sobre tots els regnes d'aquest món. El Senyor Jesucrist, des del primer moment que va començar a ensenyar, es va apropiar per ell mateix, es va identificar com el fill de l'home que Daniel havia escrit en aquest capítol 7. Pel que fa a la responsabilitat, en el llibre de Daniel hi veiem persones que obeeixen i persones que desobeeixen la llei de Déu. I cadascú ha d'assumir la responsabilitat dels seus actes i concretament la postura que hagi adoptat respecte del Senyor. Fixeu-vos que el rei Nabucodonosor va ser destituït pel seu orgull. El rei Baltasar, Déu va permetre el seu assassinat. I fixeu-vos com Daniel, en canvi, al final del llibre, rep la promesa de la recompensa. I el Senyor li diu: tu, Daniel, t'aixecaràs al final dels temps per rebre la teva part. Anem a veure els profetes menors i comencem amb Oseas. Oseas profetitza el segle 8 abans de Crist. I és un profeta que parlarà al regne del nord, a Israel, just abans de la seva caiguda. Oseas profetitzarà sobre la infidelitat del regne d'Israel. El regne d'Israel, a diferència de Judà, des del primer moment des de que Jeroboam va fer el cop d'estat, no hi va haver ni un sol moment de la seva història en què fos fidel al Senyor. Oseas experimentarà, per dir-ho d'alguna manera, els sentiments del Senyor casant-se amb una prostituta. Ell sabrà en les seves pròpies carns el que és estimar i que la persona estimada sigui infidel. La sobirania de Déu a la profecia d'Oseas. Oseas ens presentarà a Déu com a jutge suprem d'Israel i ens dirà, i aquí entrem en un tema molt profund, que l'enduriment d'Israel ha estat decretat pel propi Déu. I la caiguda d'Israel, que la tenen a la cantonada, ha estat decretada pel propi Senyor. Pel que fa a la llei de Déu i la responsabilitat, veiem com la llei de Déu és la base del judici de Déu contra Israel. És a dir, el motiu del judici, el motiu del pal que està a punt de caure'ls a sobre, que al final acabarà amb la desaparició del regne, és la seva ignorància, una ignorància volguda, no són com els gentils, i la seva obediència. I el regne d'Israel ha de respondre tant per una cosa com per l'altra. Pel que fa a la gràcia de Déu en el llibre d'Oseas, anem a llegir un text, anem a Oseas 14. Oseas 14, del 4 al 8. Del 4 al 8. Diu, jo guariré la seva apostasia. Els estimaré amb generositat, perquè el meu enuig ja s'ha apartat d'ells. Jo seré per Israel com la rosada, i ell florirà com els lliris. Les seves arrels seran tan fermes com el Líban. Les seves branques creixeran. La seva ufana serà com de l'olivera, i la seva fragància com la del Líban. Tornaran els qui seien a la seva ombra. Fructificaran com el blat, floriran com els ceps i seran famosos com el vi del Líban. Efraïm dirà, Efraïm era la tribu més potent del regne d'Israel. Moltes vegades es fa servir Efraïm per referir-se en realitat a tot el regne del nord. Efraïm dirà, què tinc a veure jo amb els ídols? Jo l'atendré i el vetllaré. Jo sóc com el xiprer, que sempre verdeja. La teva fecunditat provindrà de mi. Aquestes són paraules dirigides a un poble que el Senyor sabia que ni es penediria ni canviaria. Però fins a l'últim moment, fins just abans de caure en mans del rei de Síria, el Senyor té promeses de benedicció per si aquell penediment hagués vingut. Pel que fa a Crist a la profecia d'Oseas, Oseas és citat en el Nou Testament en referència a la resurrecció del Senyor. Oseas escriu, ens tornarà la vida en dos dies i el tercer dia ens aixecarà perquè visquem. Això està apuntant directament a Jesús. El que jo vull, diu el Senyor a Oseas, és misericòrdia i no sacrificis. Coneixement de Déu i no pas holocaustos. Citat textualment pel Senyor Jesucrist. I també és el profeta que diu que d'Egipte vaig cridar el meu fill, que és el que va passar amb el Senyor Jesucrist. Anem a la profecia de Joel. Joel profetitza a Judà i no és possible saber en quin moment de la història va profetitzar. No ha estat possible posar data a les seves profecies. És el profeta que parla del dia de salvació, de l'abocament de l'Esperit Sant i del dia gran i terrible del Senyor. Anem a veure la sobirania de Déu a la profecia de Joel. Diu que Déu enviarà la llagosta per destruir la collita. Diu que Déu proclama la guerra a les nacions per destruir l'actual sistema de coses i instaurar el seu regne. Déu ha condemnat i ha sentenciat el món present. Ell instaurarà el seu regne i serà un regne inconmovible que no acabarà mai. Pel que fa a la llei de Déu, novament, veieu el que us deia, hi ha alguns aspectes que són constants. El motiu de la sentència contra les nacions és que no han obeït la llei de Déu. pel que fa a la gràcia de Déu a la profecia de Joel. També m'agradaria aquí llegir a Joel 2, verset 12. Ara, diu el Senyor, torneu-vos a mi amb tot el vostre cor, amb dejuni, amb plors i amb lamentacions. Esquinceu els vostres cors i no pas els vostres vestits, i torneu-vos al Senyor, al vostre Déu, perquè ell és clement i compassiu, lent per la ira i gran en misericòrdia, disposat a revocar el càstig. Si el poble es torna a Déu amb tot el seu cor, sense mereixer-s'ho, Déu revocarà el càstig. Anem a veure Jesucrist. Hi han dues referències al Senyor que s'encarnaria i que moriria a la muntanya de Sió per tal que tot qui invoqui el nom del Senyor sigui salvat. Tenim amb aquests textos, tot aquell qui invoqui el nom del Senyor serà salvat, i també profetitza Joel que a la muntanya de Sió i a Jerusalem hi haurà salvació, i va ser a Jerusalem on el Senyor va efectuar on va guanyar la nostra salvació a través de Jesucrist. Pel que fa a la responsabilitat, aquí m'agradaria llegir el capítol 3, verset 14. Diu: multituds i gran gentada a la vall del veredicte, perquè ja és a prop el dia del Senyor en aquesta vall de la decisió. La mateixa vall, fixeu-vos, la mateixa vall rep el nom de veredicte i decisió, perquè tots som responsables de prendre una decisió respecte de Déu i respecte del seu fill i respecte de la seva llei, i aquesta decisió comporta un veredicte. Per tant, tots tenim aquesta responsabilitat. Arribem a la profecia d'Amós. Estem al segle VIII abans de Crist, i Amós profetitza tothom. Profetitza el regne d'Israel, al nord, el regne de Judà, al sud, però profetitza també contra les nacions gentils. I veiem el judici, bueno, el judici contra totes aquestes nacions que hem dit, gentils, Israel i Judà, i com després del judici ve la restauració de l'ordre diví. Pel que fa a la sobirania, anem a llegir Amós 4:13, diu el següent: heus aquí que aquell qui forma les muntanyes i crea els vents, aquell qui revela a l'home els seus pensaments, aquell qui converteix en aurora les tenebres i camina sobre els cims de la terra, és el Senyor Déu Totpoderós. Aquest és el seu nom. Aquest és el Déu que presenta vos. És el Déu que jutjarà les nacions, que jutjarà el seu pecat i la seva maldat, i que jutjarà l'incompliment de la llei per part d'Israel i de Judà. Pel que fa a la llei de Déu, el judici contra Judà és per haver menyspreat la llei del Senyor i no haver guardat els seus preceptes. Pel que fa a la gràcia de Déu, el profeta Amós, hi ha un moment en el qual veu a Déu, igual com veiem amb Joel, que està criant llagostes per enviar-les a devastar tot Israel. I aleshores les llagostes arriben a Israel, comencen a devorar tot el que troben, i quan queden només alguns grins d'herba, aleshores el profeta li demana al Senyor que s'aturi. I aleshores Déu desisteix del seu judici i deixa uns quants brins d'herba quan tota la resta ja està devastada. Això és un símbol, una tipologia del que Déu va fer amb Israel i Judà. Déu va permetre la desaparició del regne d'Israel, però va preservar el regne de Judà. El regne d'Israel serien tots aquests cultius que la llagosta va devorar i que mai més van tornar a ser, mentre que el regne de Judà, on hi ha Jerusalem, on hi ha el culte, on hi ha el sacerdoci levític, són aquests brins d'herba que Déu va preservar per petició del profeta. Digue'm.
És que ara, parlant de tot això, se m'ha acudit que parla l'escriptura sobre el tema de l'Holocaust nazi.
Bueno, això és un tema que no té res a veure amb el que estem dient, David.
Però
estem parlant de profecia, de la, o sigui, l'Holocaust nazi, però no ho hem d'entendre, o sigui, aviam, intentant fer-ho ràpidament. Les profecies de l'Antic Testament en ocasions tenen diferents nivells de compliment. Es compleixen en el propi Antic Testament, es compleixen després en el Nou i es compleixen en el retorn del Senyor Jesucrist. Tres nivells. Aleshores, hi ha molta literatura al respecte i hi ha qui considera que es pot relacionar l'holocaust jueu amb algunes de les profecies de l'Antic Testament. És una línia d'interpretació, però jo, la meva postura és que no ho podem afirmar categòricament. Aquestes profecies s'estan referint a la destrucció d'Israel en mans de Síria. I voler anar més enllà, bueno, és una llicència que alguns es prenen.
És
especular. Sí,
sí. És
jo... Clar, perquè aleshores, o sigui, qualsevol cosa que li passi a Israel està en aquestes profecies. No ho sé. Bueno, hi ha un debat, eh? O sigui, ara no podem entrar en això. Però bueno, que sàpigues que hi ha aquests diferents nivells d'aplicació i que sí que és veritat que algú ha escrit que es pot relacionar. Anem a veure Crist a la profecia d'Amós. Aquell dia, escriu Amós, diu el Senyor, aquell dia aixecaré el tabernacle caigut de David. El tabernacle de David, o casa de David, segons la traducció, fa referència a la descendència que Déu li havia d'aixecar a David. I concretament, nosaltres ho entenem aplicat al descendent de David que regnaria per sempre des del tron, és a dir, el Senyor Jesucrist. Pel que fa a la responsabilitat, i amb això acabem, crida l'atenció a la profecia d'Amós com cadascuna de les nacions és jutjada segons el nivell de coneixement que té. Això és una cosa que no veiem en altres profecies. Pel que fa a les nacions gentils, el Senyor les jutja i condemna per la seva crueltat. Pel que fa a Israel, el regne del nord, se'ls jutja per haver oblidat el Déu que els havia tret d'Egipte. Recordem que quan hi ha el cop d'estat, quan el general Jeroboam fa el cop d'estat, la primera cosa que fa és instaurar una religió falsa perquè els israelites del nord no vagin a adorar el regne del sud. Per tant, Israel, t'has oblidat del Déu que t'ha tret d'Egipte i no has escoltat els profetes. Mentre que Judà, que és on hi ha el santuari i el culte, el judici és per haver desobeït la llei de Déu. Doncs amb això acabem. No sé si hi ha alguna intervenció o alguna pregunta més.